Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cuat.cat els ofereix amb els diversos portaveus dels grups municipals en presència al ple, un cicle que pretén apropar-los quines són les postures i els posicionaments d'aquests partits polítics pel que queda de mandat. Recordin que al maig ja tindrem cita electoral. Avui ens acompanya a Cugat.cat el portaveu de la CUP, Guim Pros. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest cicle d'entrevistes. La primera pregunta és molt clara i serà igual per a tots els partits polítics. Quines són les prioritats de la seva formació, en aquest cas la CUP, per al que queda de mandat que acabarà al maig?
Bé, jo crec que són unes prioritats bastant clares d'entrada. Aconseguir que segurament que tot el que s'està posant sobre la taula últimament sobre la participació a Sant Cugat, en relació, per exemple, amb el Pacte per la Nit i altres organismes, qualli i, per tant, estiri endavant. Evidentment, estem començant a plantejar-nos el programa electoral, anar-lo fent de la mà d'entitats, de la societat civil i de la CUP. I per un altre cantó, segurament un dels grans objectius és que el tema de la política d'habitatge relacionat amb la masoveria urbana acabi també de fer el pas definitiu. I a partir d'aquí anar seguint els temes que, bueno, tots els temes que municipalment vagin sortint.
Després anirem desgranant un per un aquestes qüestions, aquests temes. També li demanaria així d'entrada per aquest bloc inicial que digui què aprova i què suspèn de l'equip de govern pel que portem ja de mandat.
Aprovo, la veritat és que tant, no sé si és el concepte aprovar o no aprovar, però ho vam dir des del començament, creiem positiu els òrgans de participació que s'han obert i que permeten a la ciutadania de participar, entre cometes, més o menys. Valorem negativament l'ús que se'n fa d'aquests òrgans i el poc que se'l creuen, això per un cantó, i és evident. Per un altre cantó, valorem segurament positivament l'actitud que de moment des de l'Ajuntament i des de molts ajuntaments, però des del de Sant Cugat és el que ens toca, està prenent de cara a la consulta del 9N. És evident que creiem que estan prenent una actitud molt positiva i proactiva, per tant ho valorem positivament. I com a valoració negativa, segurament tot el tema de les infraestructures, el pla d'infraestructures, que no hi ha manera que tiri endavant, i això es pot veure en mil aspectes, fins i tot sense tenir un projecte clar sobre quins usos es fan d'espais que teòricament ja haurien de tenir un ús des de fa temps. I estic parlant segurament de què passa amb un suposat museu de les matemàtiques, què passa amb la casa on teòricament ja ha d'anar un museu Grau Garriga, etc. I per un altre cantó, polèmica que ha sortit des de que hem tornat de vacances, segurament tots plegats, que és el tema de què passa amb el trencament unilateral del Pacte per la Nit. Això jo crec que es mereix un suspens amb lletres, amb números molt, molt, molt clars, perquè és un pacte al qual s'hi va arribar a partir d'un consens entre tots, i quan dic tots vull dir tots els agents polítics i socials de la ciutat, i sembla que s'ha aturat.
Ara en parlarem més detalladament del Pacte per la Nit. Ara és moment per fer autocrítica. Què ha fet bé i malament la CUP, precisament,
sí,
en tant, aquests tres anys i escaig
de mandat? Sí, segurament som dels partits que té més capacitat d'autocrítica. Jo crec que ha fet bé, segurament, posar damunt la taula temes que fins ara no estaven en ordre a l'agenda municipal, o si més no posar-los d'una manera que fins ara no estaven plantejats. I això jo crec que és important, i ens podem trobar mil exemples amb el tema segurament de la masoveria urbana, el tema dels horts urbans, el tema de la concepció d'oci a la nit. I què ha fet malament? Doncs també hem fet malament moltes coses. Segurament hi ha molts moments en els quals hauríem d'haver estat més crítics amb la política de l'equip de govern, i si més no, que aquesta crítica es veiés més públicament, perquè segurament és una de les altres coses que falla. El poc que el ple surt al carrer, i el poc que es veu el que passa dins el ple en el carrer. I en aquest sentit segurament hauríem d'haver-ho estat més, i jo crec que és una de les coses que ens hem de plantejar.
Si s'hagués de posar una nota, així del 0 al 10.
La CUP?
Sí.
un 7.
Parlem del pacte per la nit, i ha fet referència, ha mostrat el seu descontentament pel fet que s'hagin modificat alguns dels seus aspectes. Recordem que s'han canviat els horaris de les terrasses, a partir de l'1 d'octubre hauran de tancar abans, també els horaris referents als concerts a l'aire lliure i la possibilitat que els concerts que acabin molt tard es desplacin a llocs allunyats del centre per evitar molèsties als veïns. Vostès, amb quin pacte per la nit es considerarien satisfets o estarien tranquils perquè respectessin el descans dels veïns i al mateix temps el dret a gaudir del carrer?
Doncs amb el que vam aprovar. Amb el que vam aprovar fa aproximadament mig any, que si és cert, si bé és cert que no va arribar al ple, que no es va aprovar el ple, perquè sempre se'ns va dir que era un pacte que tenia molts aspectes legals diferents i que, per tant, en bloc no es podia aprovar, s'havia d'anar complint en funció de la, bueno, de la situació que es donava en cada moment. Allò va ser un pacte en el qual hi havia grups polítics, entitats de la ciutat, culturals, entitats veïnals, policia local, policia municipal, persones a títol individual, i era tothom. I allà es va arribar a un pacte que era radicalment oposat, radicalment diferent del que ara ha decretat l'equip de govern, que és, com que hi ha uns quants veïns que es queixen, que a més ens han dit que són nous veïns, clar, que no eren els que van formar part del pacte per la nit. El que has comentat tu, les activitats al centre de la ciutat s'hauran d'acabar a les 12 de la nit i les terrasses s'hauran de tancar 2 hores més tard, dues hores més aviat del que tancaven fins ara, amb el greuge que això suposa per les terrasses. Jo crec que el que s'ha de posar sobre la taula és que, d'entrada, jo crec que des de l'Ajuntament és obligatori fer pedagogia sobre el concepte d'oci, sobre què suposa participar de la vida associativa en una ciutat i vendre que, bueno, i explicar que Sant Cugat, veïns, ho som tots, no només hi ha uns quants, i a partir d'aquí fer pedagogia. Jo els he dit sempre, arribar a un acord sobre els horaris de les nits o per fer activitats de concerts, les entitats jo crec que ja estan perfectament disposades i fer-ho rotatiu i anar-ho variant, això no hi hauria cap problema. Ara, respostes unilaterals i acabar a les 12 de la nit, que no es pugui acabar cap activitat més tard de les 12 de la nit, vol dir automàticament expulsar les entitats del centre de la ciutat.
Però què li diria a un veí que, per exemple, li digués jo visc al cantó d'una plaça o d'un carrer on es fan activitats d'aquesta mena i això a mi em perjudica perquè no em deixa descansar?
Li diria que hem d'arribar a un acord pel qual la major part de dies de la seva vida, de l'any, pugui descansar, i si de tant en tant hi ha alguna activitat que com molt tard s'acaba, d'entrada són dissabte, segurament entre divendres i dissabte, no sé si l'endemà treballaria o no, però en tot cas és...
Però algú de la plaça d'Octavià, per exemple, que sempre tenen activitats,
doncs li diria, bueno, sempre activitats a més ho hem mirat, activitats fins tard a la nit,
diurnes o
no,
nocturnes,
doncs jo li diria que viure en una ciutat implica això, implica que hi hagi moviment, que hi hagi vida, bàsicament implicaria que hi hagi vida, i jo crec que tots plegats hem de ser capaços de saber-nos adaptar a això.
Està d'acord amb centralitzar les activitats, com va dir l'alcaldessa la setmana passada aquí a Cugat.cat?
Centralitzar-les on?
Descentralitzar-les, per exemple, a altres indrets, com Collfabal, Turó de Can Mates, Volpelleres, Mirasol...
És possible, i que també se'n facin al centre de la ciutat de tant
sí,
en tant, si pot ser. Però clar, nosaltres segurament en aquest sentit ens podríem posar, exacte, ho has comentat, esponjar les activitats, jo crec que ens podríem posar d'acord, i amb una certa facilitat. És més, des de la CUP i des d'altres entitats, de tant en tant, muntem activitats fora del centre, intentem el vehicular per aquí i no pel fet de construir un nou espai a consolar que ens deixin acabar o que deixin a les entitats acabar fins a les 5 de la matinada, perquè això vol dir automàticament, i a més és de lògica, que totes les entitats que volen acabar més tard de la nit automàticament hauran d'anar allà, amb tot el que això suposa d'haver d'agafar el cotxe, etcètera.
Parlem de diversos projectes que s'han presentat recentment a Sant Cugat i m'agradaria conèixer la seva opinió. Jo li diré el nom i vostè respon directament. Pavelló de la Guinardera.
Una necessitat que les entitats esportives havien posat sobre la taula des de feia molt temps i que finalment s'ha vist complerta. Ara falta veure si realment reuneix les necessitats que recullen les entitats esportives. Crec que sí, perquè des de la coordinadora d'entitats esportives ja s'ha donat el vistiplau i està fet de forma relativament austera.
Trasllat de Leonardo da Vinci.
Una cosa que ja aniria sent hora que es complís, perquè és una promesa electoral i una necessitat que fa molt de temps que està sobre la taula i que els mateixos estudiants i professorat de Leonardo ho reclamen.
Remodelació de la zona de Rius i Taulet i del Mercat de Pere Sant.
una necessitat un altre cop, sobretot tenint en compte que és, bueno, és una aposta clara en el cas de Rius i Taulet per vianitzar l'espai del centre. Segurament seria l'últim pas que faltaria. I el mercat de Pere Sant, una remodelació necessària, perquè és evident que tal com està ara no es pot, no pot continuar, perquè ha mort i si no morirà d'aquí relativament res. No sé si tal com està plantejada la proposta i tal com es farà és el que realment fa falta, li feia falta al mercat i li feia falta aquella zona, però en tot cas esperem a veure què passa, però jo crec que és una
cosa. Quina alternativa li hauria agradat?
Bueno, segurament una alternativa en la qual el mercat, un mercat municipal segueix sent un mercat municipal. Ara tindrà una part de mercat, però també és evident que tindrà una altra part de, bueno, de consum, mira, tornant al Pacte per la Nit, de molta terrassa, a veure què passa, per tant contradictori segurament amb el que hem parlat fa una estona, i jo no et vull dir que segurament em ve més al cap un mercat tipus Boqueria, perquè no sé si és el cas, però alguna cosa que s'assemblés, encara que fos en dimensions més petites, potser seria més lògic.
La inauguració de l'oficina jove. Compleix les expectatives que la CUP té en matèria de joventut,
no,
per parlar...
No li acabo de veure. Segurament li hem de donar recorregut i a veure què passa, però tot el que passa... La veritat és que tot el que ha passat al voltant de la Masia Torreblanca des del seu inici deixa bastant que desitjar, i només ho has de veure parlant amb els joves i l'ús que en fan d'un espai que teòricament era per ells, ara ja no és només per ells, però també és per ells. Excepte el bar, que ara s'ha tornat a obrir, la veritat és que l'ús que en fan és més aviat poc. I l'oficina jove, a veure quin recorregut té, però així d'entrada jo crec que és un espai que de moment el jovent de Sant Cugat se'l creu poc.
Parlem ara d'empreses i equipaments municipals per fer un balanç de com estan funcionant i sobretot quines alternatives vostès plantegen, ni que sigui de cara ja al proper mandat, Promusa i Política d'Habitatge. Quin és el balanç que fan d'aquesta empresa municipal i sobretot quins canvis introduirien per intentar-la millorar?
A Promusa, el balanç d'entrada, necessari que hi hagi algú que es dediqui a gestionar habitatge públic. Segurament ens agradaria que es fes directament des de l'Ajuntament, però si fa o no fa, estem parlant d'una empresa de caràcter municipal, per tant ja estem totalment d'acord. El balanç que es fa és, nosaltres ho hem dit sempre, creiem que si no la totalitat, pràcticament la totalitat de l'habitatge que s'hauria de gestionar és de lloguer, perquè creiem que és el tipus d'habitatge més assequible i que més reclama la ciutadania, i nosaltres creiem que la prioritat de Promusa bàsicament ha d'anar per aquí. Sempre se'ns ha dit que aquest tipus d'habitatge fa que no puguin aconseguir els recursos econòmics que necessiten per tirar endavant i que per això es fa habitatge de venda. Nosaltres els hem plantejat que hi ha altres maneres de gestionar l'habitatge, no només de venda. Ara, per sort, s'ha posat una altra sobre la taula, com és el concepte de mesura urbana, i a més ara, jo crec que més aviat es tirarà endavant el fet de que Promusa gestioni altres espais que no tenen relació amb l'habitatge, també és veritat, i com el tema de les zones blaves, el tema de neteja de pàrquings i mercats, i això ho veiem positiu perquè és una manera per la qual podran aconseguir recursos que segurament els hi facilitaran poder seguir oferir bàsicament habitatge de lloguer, que és el que creiem que ha de passar.
Sobre la masoveria urbana, estan satisfets amb el que està fent l'equip de govern?
Ara sí, ara estem satisfets perquè creiem que estan aconseguint arribar a acords amb gent i col·lectius que la reivindiquen, en la qual s'ha posat sobre la taula aquest concepte i aquesta manera de gestionar l'habitatge. I fer-ho a través... La veritat és que tampoc ho fan directament ells, perquè ho han fet a través d'una entitat que és Sostre Cívic, però bé, és una entitat que té molta experiència sobre el tema i per tant segurament, segurament no, es tirarà endavant a les cases de la Floresta i hi ha altres espais al centre de la ciutat on es pot tirar endavant a partir d'ara. Jo crec que és evident que s'han despertat tard en aquest tema, però a base de tots plegats anar-hi insistint, jo crec que ho hem vist com una sortida.
Teatre Auditori i xarxa de centres culturals polivalents estan a l'alçada del que la CUP li agradaria tenir en matèria cultural a la ciutat?
Estan a l'alçada en matèria cultural?
Aquests dos equipaments?
Segurament,
de la xarxa,
a veure, és evident que a tots dos espais s'hi fan activitats culturals de molt nivell, i quan vull dir de molt nivell no vull dir de molt nivell, vull dir on hi va del gust de molta gent diferent, per tant això és positiu. des d'aquest punt de vista segurament no és criticable, sobretot el que faça l'auditori. La xarxa d'espais municipals segurament té més limitacions i per tant la programació que fan, que té molt nivell i a més és seguida per molta gent, té molt més mèrit, com si diguéssim, perquè l'auditori és evident que disposa de més recursos. Nosaltres de l'auditori sempre hem criticat, i crec que encara es pot criticar, i perquè no passa, és que les entitats de la ciutat haurien de tenir un accés molt més fàcil del que hi tenen ara. I jo crec que això s'està millorant, i s'està millorant perquè des de l'auditori, des de la gent que porta l'auditori, jo crec que hi ha voluntat per acostar-se a aquestes entitats i estan començant a posar unes facilitats interessants i que es poden contemplar. Però jo crec que és el pas que li falta per donar a l'auditori, a banda, i això no sé fins a quin punt es pot aconseguir, però jo crec que es poden buscar vies de que tingui uns preus més assequibles.
Aquesta setmana es presentaran els pressupostos que l'equip de govern vol aprovar de cara a l'any vinent. En una entrevista aquí a Cuba.cat, el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Burgarola, va avançar les tres línies sobre les quals se sustentaran aquests comptes. Va dir que hi hauria més inversió, que es congelaria també la part de l'ordinari i que hi hauria una lleugera rebaixa de la pressió fiscal, amb la incògnita de veure què passarà amb l'IBI. Quina és la postura que té la CUP de cara als pressupostos que s'hauran de debatre ara, tenint en compte aquestes tres bases que s'han donat a conèixer ja a la ciutadania?
Nosaltres ho hem dit sempre, d'entrada, valorar positivament, i això sempre ho diem cada vegada que s'analitzen els pressupostos, valorar positivament com des de la Comissió d'Economia de l'equip de govern, comandada pel Carles Burgaroles, hi ha disponibilitat d'escoltar propostes i d'arribar a consensos amb la resta de grups polítics, i és veritat que això hi és, i per tant, en aquest sentit, molt bé. Nosaltres, ja ho hem dit mil vegades, el tema de rebaixar la pressió fiscal, o sigui, de rebaixar els impostos, no ho veiem clar, bàsicament perquè creiem, o si més no ho veiem clar, pel cantó de la gent que pot pagar més, perquè entenem que és una manera de recaptar diners i poder ser més atrevits en polítiques socials, que creiem que són molt necessàries. I per un altre cantó, Sant Cugat, estem parlant segurament d'una de les ciutats que té un ratio d'endeutament més baix, i això és molt positiu, però és precisament per això que creiem que estem parlant d'un endeutament que es podria pujar una miqueta, a l'economia local no se'n veuria perjudicada, i això també ens permetria fer polítiques socials, culturals, etc., molt més atrevides i molt més al costat de la gent que realment ho necessita.
Parlem del 9 de novembre. L'Ajuntament, en aquest cas en un ple extraordinari, es va posicionar a favor de la consulta que ha de tenir lloc el 9 de novembre. Vostès hi van donar suport, de fet tots els partits excepte el Partit Popular, i ara ja s'ha signat el decret i estem a l'espera de què farà el Tribunal Constitucional. Què considera que hauria de fer l'Ajuntament si finalment el Tribunal Constitucional decideix suspendre tant la llei que permet la consulta com el decret que convoca els catalans a les urnes el 9 de novembre?
Doncs posar les urnes als espais electorals que toquen i que a més hi estan assignats a partir d'aquest cap de setmana, i fer la consulta.
Això malgrat el risc que pot suposar per regidors i equip de govern, que hi ha hagut amenaces per part de fiscals i exfiscals.
Malgrat el risc que pugui suposar. Mira, algú va dir, no forma part de la meva formació política, i la meva formació política ho diu des de fa molt temps, però ho va dir el Junqueras en l'últim debat de política general al Parlament. Tots plegats sabíem el que passaria des del començament, i segurament aquesta setmana es veurà. Aquesta o la que ve, és igual. Vaja, seria una sorpresa gegantina que el Tribunal Constitucional s'inhibís amb el tema de la consulta, no crec que passi.
Però si ho sabíem, per què hem anat fins a una consulta?
Per tant, com que ho sabíem, jo crec que hi hem anat...
No s'ha estat enganyant la població dient
que
hi hauria una consulta?
No, jo crec que hi hem anat perquè la farem. Jo crec que hi hem anat perquè la farem i perquè tots plegats som conscients de que la farem i que el 9 de novembre es votarà.
Però com si se suspèn? És a dir, vostè si fos l'alcalde, què faria?
Jo si fos l'alcalde posaria les urnes als llocs que toca, i la cosa és molt senzilla. Segurament no tindrà la referencialitat que hauria de tenir, però és possible, però el que és evident és que tindrà una repercussió internacional i una repercussió de caràcter democràtic, que hi hagin 2 milions de persones, per dir un número, que el 9 de novembre vulguin votar i algú no els deixi. O sigui, les eines per fer la consulta han d'estar totes al carrer i als espais que toca fins al 9 de novembre, i el 9 de novembre inclòs. si aquell dia algú ve a prohibir-te la consulta, doncs tindrà un problema. Tindrà un problema de caràcter, jo sí que ho dic aquí, de caràcter democràtic, perquè estem parlant de posar una papereta o una urna seguint la voluntat popular i legal del Parlament de Catalunya.
I què li diria un santcugatenc no independentista que li digués vostè de respectar la llei i la Constitució espanyola, tenint en compte que vostè ha estat elegit com a regidor a través precisament de la llei de la Constitució espanyola?
Home, el primer que li diria és que els regidors de la CUP ja van, des del seu començament ja van dir, quan van, entre cometes, prometre la cara, que van dir que no pensaven acatar la Constitució, això d'entrada. I l'altra cosa és, posem-nos a parlar en termes legalistes, estem parlant d'una Constitució que va ser aprovada i que jo crec que actualment gairebé la meitat de santcugatencs no la van aprovar, aquesta Constitució, no la van ni votar. Per tant, això una. L'altra, estem parlant d'una Constitució que quan es vol, en un dia, està modificada. Quan els interessa modificar-la, perquè ho diuen des d'Europa, perquè ho diu la senyora Merkel, es modifica i no passa res. I li diria, per altra banda, que estem davant d'un conflicte de voluntat política i que resoldrà amb voluntat política, perquè és un conflicte de caràcter polític, no de caràcter legalista. I veure la Constitució o les lleis com una cosa sagrada a la qual no es pot modificar de cap manera, no és manera d'avançar, perquè però és que és un discurs que ja saben, a més, molts dels drets civils i socials aconseguits ara s'han fet a base de transgredir lleis que eren injustes. Per tant, això li diria, bàsicament.
Les eleccions municipals arribaran a finals de maig. La CUP abans de l'estiu ja va iniciar un procés de participació ciutadana per elaborar el seu programa electoral amb assemblees obertes i actes sectorials. Com va aquest procés de participació ciutadana i, sobretot, quines són les propostes que estan recollint entre els seus militants, simpatitzants i altres persones que s'hi puguin apropar?
Va bé, va molt bé. La veritat és que el feedback és interessant i s'estan recollint propostes. Són propostes, van molt en funció del que surt del tema més o menys que està cada setmana sobre la taula. Ara són moltes propostes, giren al voltant del que havíem parlat a l'inici del Pacte per la Nit. També hi ha moltes propostes que ens parlen, bueno, de cara al tema de l'habitatge, i jo crec que entre el programa que des de la CUP s'elabora i els inputs que anem rebent sortirà un programa electoral bastant, bastant interessant.
Quan triarà el cap de llista la CUP?
Jo crec que aviat, jo crec que en un parell de mesos ho sabrem tot plegat.
Vostè va ser el cap de llista aquesta última cita electoral, també la dos mandats enrere. Vol repetir vostè com a candidat?
Això ho decidirà la CUP. Jo,
està disposat a repetir com a candidat si li demanen?
Voluntat meva, si la CUP ho decideix, jo cap problema. D'altra banda, seria l'última vegada, perquè la CUP té com a... Bueno, dins dels estatuts només pot ser 8 anys regidor, dues legislatures. I si la CUP ho decideix, jo ho faré per última vegada. Però en tot cas, això és evident que és una... Això ho decideix la CUP i de manera absolutament assembleària ho decidirem.
Obren la porta a enteses amb altres forces d'esquerres per presentar-se juntament amb elles a les eleccions municipals, o descarten aquesta entesa, coalició, olivera que s'ha parlat en diverses reunions a Sant Cugat?
No, això haig de ser sincer. A nivell santcugatenc com a CUP ja fa, hem fet assemblees, diverses assemblees, i vam descartar formar part d'una entesa, bàsicament perquè és el que es va valorar és que tenim projectes, no diametralment oposats de ciutat, però sí de maneres de fer política. Entenem que la CUP en si ja és un projecte unitari que veu de persones, d'entitats, etcètera, etcètera, i nosaltres així entenem l'unitat política, no l'entenem a partir d'unitats de sigles de partits polítics amb lligams clars, amb sigles superiors, etcètera, que tampoc no passa res, però creiem que les maneres de fer política són diametralment diferents i en aquest sentit nosaltres creiem que encara tenim recorregut per intentar treballar a partir de la nostra manera de fer política i fer-ho a partir del que nosaltres entenem per unitat, que és fer-ho al costat de la xarxa popular.
A Valldoreix presentaran candidat a l'EMD?
Això ho hem d'acabar de decidir encara, no ho sabem.
Quins escenaris es plantegen?
Ho acabarem de debatre a la propera assemblea. Segurament l'escenari que es planteja és... En aquest cas, no, estem debatent si ens posarien dins la candidatura, perquè és una candidatura unitària, perquè és una candidatura que reuneix unes característiques polítiques diferents de la que segurament hi hauria Sant Cugat, perquè estem parlant d'una associació de veïns progressista, que sí que és veritat que hi ha gent de partits polítics, però entenem que és una conjuntura diferent i ens estem plantejant, bueno, hi ha les tres opcions, o presentar-nos dins aquesta candidatura, o presentar-nos sols, o no descartem també el fet de no presentar-nos i donar suport a aquesta candidatura.
Això aquesta candidatura unitària, quines forces aplegaria?
Que jo sàpiga, de moment hi ha l'Associació de Veïns Progressistes, hi ha Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana, i diria que ja està.
Molt bé. Doncs Guim Pros, portaveu de la CUP, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a explicar-nos quin és el posicionament pel que queda de mandat de la seva formació.
A tu, moltes gràcies.
I a tots vostès, els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia a Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.